Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa ha parlat aquest matí d'alliberar-se de les cadenes i ha posat com a exemple Sant Pere i Sant Pau, la festa litúrgica dels quals, solemnitat, celebrem avui. Aprofitem, començant el nostre programa, per felicitar-vos a tots els que porteu el nom de Pere, de Pau, o també Petra, Paula o altres variants d'aquests noms. Francesc, a l'homilia de la missa que ha presidit a la Basílica Vaticana, ha assegurat que només una església lliure és una església creïble. És a dir, que quan estem amb la llibertat per donar a conèixer el missatge de Crist, tenim en aquesta diversitat del nostre món d'avui la possibilitat de ser més creïbles, és a dir, de gaudir d'un respecte i no ser menyspreats. El pontífex ha beneït els palis, aquest ornament que simbolitza la comunió amb el bisbe de Roma que tenen els arcabisbes metropolitans nomenats l'últim any. I entre ells, aprofitem per felicitar-lo, hi ha hagut el que és ara ja arcabisbe de Sevilla, Josep Àngel Saiz, els últims 17 anys bisbe de Terrassa. Que aquesta comunió amb el bisbe de Roma serveixi també perquè l'Església de Jesucrist sigui signe d'esperança en el nostre món divers i que necessita, sens dubte, raons per confiar en el futur, ara que vivim i patim la pandèmia i molts altres problemes. Avui, després del nostre breu resum de notícies, tindrem una taula d'anàlisi dedicada precisament al que és l'estil propi, per dir-ho així, del papa Francesc. Ens acompanyaran en el nostre col·loqui el periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa, i l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel, Joan Pallarès. I els últims minuts, la segona part, com cada dimarts, serà per al diàleg interreligiós, un temps de diàleg en què ens acompanyarà el monjo de Montserrat, Carles Xavier Noriega, responsable del diàleg interreligiós monàstic, DIM. Aquest col·lectiu ha organitzat per a la setmana vinent un interessant curs sobre esglésies orientals. Tot això i una miqueta més, fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Sánchez i Pere Aragonès estan reunits des de fa una hora al Palau de la Moncloa, en la primera vegada des que el republicà va ser investit president. En aquesta trobada, Aragonès torna a defensar el referèndum d'autodeterminació i l'amnistia com a sortida al conflicte polític a Catalunya. El cap de l'executiu espanyol, per la seva banda, ja ha deixat clar que no acceptarà res que infringeixi la legalitat. I després dels indults, el govern espanyol demana a la Generalitat que també mogui fitxa. Recordem que ja aquest diumenge passat els dos presidents van sopar junts amb el rei Felip VI i l'alcaldessa Ada Colau en la inauguració del Mobile World Congress. Hi ha ambient de distensió, però també gestos que fan notar clarament les discrepàncies en un procés que, si fructifica com a taula de diàleg, previsiblement des del proper setembre, serà llarg. Un nom propi de l'actualitat és el del Tribunal de Comptes, que reclama 5.400.000 euros als governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Les xifres més altes les han de pagar precisament Mas i Puigdemont i també Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell i Raül Romeva. Aquest matí han estat citats al Tribunal de Comptes i han anat representats pels seus advocats. Segons l'acte de liquidació, aquests 5.400.000 euros es reparteixen entre els investigats i corresponen a la suma de les partides pressupostàries dels actes i viatges que l'executiu català va promoure a l'estranger. I el govern espanyol també és notícia perquè ha donat llum verda avui a la llei trans que permetrà canviar de gènere lliurement. El Consell de Ministres l'ha aprovada després de mesos de debat intern. Aquest avantprojecte de llei, que ara ja és projecte, iniciarà el seu tràmit parlamentari necessari les properes setmanes. Quan això passi, es permetrà que qualsevol persona pugui canviar de gènere a partir dels 12 anys, amb alguna condició, i lliurement a partir dels 16. A més, permetrà el canvi de nom a qualsevol edat, l'únic que podran fer els infants de menys de 12 anys. El productor José Luis Moreno ha estat detingut aquest matí en una operació contra una xarxa internacional de malversació i blanqueig de capital, segons informa l'agència EFE, citant fonts policials. El conegut empresari ha estat arrestat al seu domicili de Madrid en una operació que està sota secret de sumari. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols han estat presents durant bona part de la jornada d'avui. Han augmentat aquestes últimes hores i durant les properes 3-4 hores podrien arribar a donar algun ruixat de forma molt dispersa i aïllada a punts de les comarques del nord de Barcelona i també interior de Girona, sobretot Garrotxa, Ripollès, Berguedà i comarca d'Osona. A la resta, nuvolositat variable el que resta de tarda, però en principi sense precipitacions. Previsió per demà. Al matí hi haurà algun ruixat dispers a la costa de Tarragona, mentre que de cara a la tarda els núvols seran més freqüents al Pirineu de Girona i aquí no descartem que també pugui arribar a caure algun ruixat més o menys a les mateixes zones on ho pot fer avui. Serien precipitacions, tant les del matí com les de la tarda, de caràcter dispers i aïllat. I a la resta, nuvolositat variable, clarianes, però sempre amb la presència de sol. Més al matí a les comarques del sud, a la tarda a les comarques del Terç Nord. Demà les temperatures mínimes pujaran, les màximes es mantindran com les d'avui, entre els 25 i els 30 graus, puntualment fins als 31-32 a les comarques del Pla de Lleida. A partir de dijous, les temperatures pujaran de forma més clara i evident.
Moltes gràcies, Jordi. Completem l'informatiu explicant-vos que la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona obrirà a partir d'aquest dijous cada dia i es podrà accedir de dilluns a dijous de 9 del matí a 3 de la tarda i de divendres a diumenge de 9 a 6 de la tarda. Des d'aquest dilluns ja es poden adquirir les entrades per a les noves visites d'accés. Recordem que el 29 de maig passat a la Sagrada Família es van reobrir novament les portes als visitants després de mesos de tancament. L'obertura, segons fonts de la Basílica, queda subjecta a possibles alteracions segons l'evolució de la situació sanitària, els canvis en les mesures del Procicat i sempre garantint la viabilitat d'aquestes visites.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el Residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Anàlisi.
Tres minuts i mig i serà 6:45. En un dia intens informativament, volem parlar avui del Papa Francesc, que segueix mostrant un estil propi de governar l'Església Catòlica, però sobretot de mostrar-se al món com un exemple de solidaritat i alhora de lideratge moral per al món, i d'autocrítica, fins i tot interna, entre els cristians i els catòlics. Avui, solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, volem conèixer alguns dels últims gestos del pontífex. Un d'ells és la col·lecta anual que es fa des de diumenge passat i fins avui mateix per respondre des del mateix Vaticà a les grans necessitats i emergències, amb una atenció especial a les poblacions que viuen en condicions més desfavorides. De fet, aquest tema no és nou, perquè l'anomenat òbol de Sant Pere existeix des de fa segles. Però ara parlem d'una nova manera de canalitzar aquesta solidaritat. És la campanya per ajudar aquest òbol, principal organisme de caritat del bisbe de Roma, poc conegut i poc difós, perquè sempre, malauradament, aquestes coses queden esquitxades per altres notícies dolentes. El web d'aquesta gran caixa de solidaritat recorda aquests dies que en un temps de crisi és encara més necessari que tots donem un signe concret de pertinença a l'Església i d'amor al Papa com a símbol de la seva unitat. Per exemple, en el recent viatge a l'Iraq, una altra cosa que no es va dir gaire, aquests fons van finançar diverses accions a favor de la martiritzada població d'aquell país, respiradors a països llatinoamericans necessitats, d'altra banda, 300 projectes de cooperació a l'Àfrica i al Pròxim Orient, un ajut concret a les famílies de la tripulació d'un vaixell enfonsat i una donació d'aliments a Colòmbia en són només alguns dels exemples d'aquesta generositat del Sant Pare. A tot això cal afegir les noves normes que el pontífex ha introduït per lluitar contra la corrupció econòmica, que malauradament ha afectat parcialment la cúria romana els últims mesos i anys, i altres estaments eclesials, així com la claredat en la lluita contra els abusos sexuals comesos en el passat pel clergat, per religiosos i per altres persones vinculades a l'Església. Per exemple, el Vaticà anunciava l'1 de juny passat uns canvis en el Codi de Dret Canònic a través de la Constitució Apostòlica Pacis et Gregem Dei, que autoritza la reforma. Per exemple, s'amplia als adults el grup de potencials víctimes d'abusos, perquè no només són els menors o els nens. I pel que fa a l'àmbit econòmic, els funcionaris i religiosos de la Santa Seu no podran invertir en paradisos fiscals ni rebre regals per més de 40 euros. Bé, potser pensem és de sentit comú això, però no estava regulat. A més, per exemple, hauran de declarar que no pesa sobre ells cap condemna per terrorisme. Avui, reflexionem novament sobre l'estil de l'actual Sant Pare, coincidint, d'altra banda, amb aquesta festa dels patrons de Roma, Sant Pere i Sant Pau. Aquest matí, Francesc ha presidit l'Eucaristia solemne amb influència limitada de fidels i ha fet el tradicional lliurament del pali als 54 arcabisbes metropolitans nomenats l'últim any, entre ells el nou arcabisbe de Sevilla, Josep Àngel Sai. Això sí, no hi eren tots per les precaucions de la pandèmia. Recordem que el pali és un ornament de llana en forma de medalla que els arcabisbes reben després de ser nomenats i que després utilitzen normalment en ocasions especials. Representa la comunió i la unitat amb el bisbe de Roma, un punt molt important també dins del treball de diàleg ecumènic i interreligiós, com també des del missatge de fraternitat que el papa actual vol transmetre al món. ha semblat que en un dia com avui no està malament parlar d'aquest estil propi del Papa Francesc. I és per això que avui comptem amb la presència del periodista Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU i amic d'aquesta casa. Sempre benvingut. Bona tarda, senyor Arasa.
Molt bona tarda.
Com està?
Moltes gràcies, molt bé. Content de poder venir presencialment aquí.
Sí, és veritat, perquè no sempre es pot.
Darrerament he participat diverses vegades, però a distància, no?
A distància, però bé. Sempre amb la mateixa proximitat. I també Joan Pallarès, historiador, col·laborador de Ràdio Estel, amb el Santoral, amb el programa Momenti de la Canzone Italiana, entre moltes altres, molts altres serveis, des de fa 27 anys gairebé. Bona tarda, senyor Pallarès.
Hola, bona tarda.
Com està, també? Bé?
Bé, molt bé, content d'estar aquí.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. Bé, si haguessin de definir aquest estil propi, i així recollim un lema històric de Ràdio Estel, també estil propi per a molta gent, del Papa Francesc, com el definirien, aquest estil? No sé, un estil innovador, revolucionari?
Bé, el primer, des del punt de vista d'un pobre pecador, vull dir que no sóc ni teòleg ni evidentment ni tinc llatins, jo l'estil que li veig, jo diria que és un papa diferent. És un papa diferent. A més, a mi em recorda aquella anècdota de l'enterrament del bisbe Torres i Bages, que un canonge de la catedral de Vic va dir que se'ns ha mort un gran home i un gran savi. No, un gran sant i un gran savi. I el pagès que estava parlant amb el canonge li va dir, bé, un gran sant sí que ho era, diu, però savi no gaire. I llavors, home, vol dir que el doctor Torres no era un savi? Va dir, no, perquè jo cada vegada que el predicava l'entenia. Doncs bé, a mi, amb aquest
si fos
papa...
Savi,
exacte,
també saviesa fer-se entendre,
sí,
no?
Sí, exacte, doncs a mi
a aquest
papa...
A vegades més.
Sí, exacte.
No sé si és molt savi, perquè jo l'entenc. I si l'entenc jo, vull dir, és que se l'entén molt clar.
També és,
jo
crec... és humil, aquest comentari,
sí,
és humil.
Sí, i a més, la percepció que té la majoria de persones, i estic parlant de persones... Parlo amb persones de tot tipus, creients, no creients, inclús gent beligeradament hostil a l'Església, però al Papa els hi cau bé. Els hi cau bé perquè, doncs, que de tant en tant deixa anar alguna clatellada cap a, precisament, els nostres pecats, els nostres defectes, els defectes que tenim des dels creients, des dels practicants, i, sobretot, dintre del clergat, dintre de com més amunt, jo crec que més la deixarà. Per això m'ha sorprès, inclús avui, aquest lliurament dels palis als arquebisbes, perquè segur que el papa desitjaria que això, potser, penso, potser desitjaria que això no fes així, que els hi enviessin, en fi, no diré ja, diguéssim, per una marca d'aquestes de missatger,
de fet,
però sí, perquè jo crec que el papa li molesta.
No els imposa ja físicament des de fa uns anys, els lliura, llavors
sí,
a les pròpies diòcesis se'ls imposa. Però sí,
perquè li molesta,
són coses pomposes que no li agraden.
Sí, li molesta, com ens molesta molts fidels, i com molesta molt a la gent que no creuen res i que també es mira l'Església, o la gent que creu en algú i que també es mira l'Església. I és que, en certa manera, aquesta falera que té el clergat d'anar al Vaticà per qualsevol raó. És a dir, de viatjar a Roma, com si... No sé què dona a Roma.
Bé, potser anar a Roma és una cosa que agrada
sí,
a tothom,
sí, sí.
També als laics.
A mi també, però a vegades, és a dir, aquesta... Tot això que diu també, tot això que ha dit avui, dels regals de 40 euros, està molt bé perquè, no sé, dones a vegades la sensació que tants viatges a Roma és una mica a fer despatxos. És allò, aquells que van a Madrid i... A què hi vas, a Madrid?
Doncs, i ara que ens hem acostumat més a fer les coses a distància...
És una mica... Potser no cal viatjar tant. Potser que al Vaticà hi posin una barrera o algun peatge per filtrar l'entrada.
Bé, deixant de banda aquests comentaris simpàtics.
Perdoneu que ho he dit d'una manera molt senzilla, com ho hagués dit aquell pagès que parlava amb el canonge de la catedral de Vic a l'enterrament d'en Torres i Bages, no?
Doncs
ho he volgut potser dir una mica així.
Potser ens quedem amb el fons del pali, ja que ha parlat del pali. Mm-hmm. El pali representa la unitat. És una mica com l'anell de casat, no? Dels
no,
catòlics.
Jo dic que el pali té de ser-hi.
Sí, sí.
Però potser aquests lliuraments, aquestes desfilades, aquestes... Potser això ens hi sobraria una mica.
Uh-huh. Sí. Senyor Daniel Arasa.
Bé, potser engegant amb això, hi ha un aspecte molt important, anar a Roma, no sé, de sentir la universalitat de l'Església. Hi ha una de les coses que les he palpat les vegades que he anat a Roma, no? I no per coses eclesiàstiques, sinó per motius personals. Jo del papa potser assenyalaria un parell d'aspectes. Un papa proper, que enllaça, sí, per tenir el que parlava en Joan. Tothom està molt a prop, tothom se sent acceptat, se sent recollit, se sent representat. I això porta també un lideratge, si es vol, indirecte, però a conseqüència d'això, que faci que sigui un veritable líder mundial. I un altre aspecte que ressaltaria és el sentit de l'èmfasi que fa en la misericòrdia. Això no canvia la doctrina, perquè tots els papes ho han fet. El que passa és que amb cada papa, com ha dit Joan, és un papa, aspectes diferents, i que cadascú posa un èmfasi en unes coses, perquè la doctrina global no ha canviat, ni canviarà. Però ell s'ha basat molt en aquest aspecte de l'atenció i el cuidat de la misericòrdia, cosa que potser en altres ocasions es parlava més de la justícia. Per tant, un aspecte diferent, no sé si millor o pitjor, però que en tot cas fa que sigui proper a molta gent i que molts sentin que, diguem-hi, que Déu és pare d'una manera molt especial.
I bé, una cosa que fan els papes des de fa segles és canalitzar la solidaritat a través d'una entitat que és l'òbul de Sant Pere, no? Això és històric, però potser aquest papa li vol donar més força, perquè és una mica com el predicar amb l'exemple, no només de paraules, sinó també d'accions, no? De solidaritat. És com la Càritas, la primera Càritas, per entendre'ns, aquest òbul de Sant Pere.
A l'Església, realment, una de les coses que a vegades la gent no reconeix és que l'Església és, a part dels aspectes doctrinals, que són fonamentals, des d'un punt de vista d'ajut a la humanitat, és de llarg, a immensa distància, la que més en tot. Si simplement agafem Catalunya, Barcelona, la gent, tot el que, el que estan fent, les parròquies, el que fa Càritas, és que és una cosa immensa d'ajuda que moltes vegades la gent ni se'n dona compte, no hi pensa, o a vegades és hostil, quan resulta que és la gran ajuda, i a més, a base de molt d'esforç, de voluntariat, i de que els mateixes esglésies parròquies deixen coses pròpies en funció d'això, no? A més, és molt bo el lòbul de Sant Pere, perquè, a més, potser el papa li ha donat aquesta projecció. Un aspecte d'aquest papa és la projecció cap a l'exterior, perquè moltes coses que es feien potser no es deien gaire. Ara, amb aquest papa, la forma de comunicar que ha tingut fa que això arribi més a altra gent. I tot això que ara, que totes aquestes accions que vostè ha comentat abans, sí, és que és impressionant. Mira, parles de centenars d'actuacions que es faran a través d'això, la qual a vegades, si pensem que hi ha gent que perquè fa una cosa es bomba com si fos molt, l'Església, i concretament només amb això, en fa centenars. Això val la pena que ho valorem i que ho donem a conèixer.
I això acompanyat d'aquests mecanismes contra la corrupció, que malauradament, ho hem de dir, s'ha destapat els últims mesos, que ha afectat algunes persones de la Cúria, a banda que fins i tot el Sant Pare ha renyat públicament alguns membres de la Cúria per determinats habitatges que tenen. És a dir, que no ha tingut por de denunciar internament les coses que es fan malament. A banda del tema dels abusos, que és una altra de les xacres terribles, que fa molt mal a l'Església, perquè és una perversió, no?
Realment és allò de que amb l'aspecte de caritat el que faci la teva mà dreta que no ho sàpiga la mà esquerra, no? Això per descomptat. I això és el que fa, precisament, és l'exemple del Vaticà. Mal estaria de que el Vaticà fes la seva propaganda de tot el que fa com si fos una ONG d'aquestes dedicada a el que sigui, que són molt lloables i que, evidentment, tots en som socis d'alguna.
Però està bé que ho sapiguem, no? Que es digui.
Sí, però
una cosa és que es digui i una altra cosa és que s'exhibeixi excessivament, no?
Ha de ser discret, però no cal que sigui secret. Això per un cantó, per descomptat. I respecte al tema de la corrupció, això ja, jo crec que és lo primordial. Pensa que la corrupció l'única cosa que fa és generar misèria i pobresa, és a dir, i desigualtats. La corrupció és el focus més important de desigualtats en una societat. I, evidentment, tallar-la, però tallar-la de socarrel.
Sí, aquest tema de la corrupció, diguem-hi, és que probablement durant molts anys no s'havia atès això. I el que passa és que una institució que porta, que té més de 2.000 anys, se van acumulant amb el pas del temps. I si no es corregeix aquesta, com a moltes altres coses, desviacions, rutines, que ja no són corrupcions, però que són, diguem, actuacions inadequades, se van acumulant. Fa falta que tant en tant hi hagi, diguem, anem a parar una mica i anem a començar a revisar. Si no es van creant, doncs, dicasteris, organismes, com passa en la vida social i en la vida pública, no és que sigui diferent. Però això és una institució que té unes inèrcies molt més grans, que té una vida molt més gran, que potser, com es preocupa molt més de l'aspecte espiritual, a vegades no se'n dona tant compte d'aquests aspectes que poden dir més organitzatius i materials, arriba un moment en què cal, diguem-hi, el que està fent el papa, reconsiderem tot això i segurament moltes coses, potser algunes no fan falta, altres hi ha que canviar-les, altres hi ha que ajuntar-les, i sobretot, molt clar, és que hi havia gent que, no sé si conscient o inconscientment, havia arribat a una vida... Corrupció o corrupteles, a vegades no és una corrupció, sinó aquella petita corruptela sistemàtica, que al final moltes d'aquestes són com una gran corrupció.
Sí, sí, efectivament, actituds que moltes vegades en alguns dels discursos de Nadal, molt famosos per això, el papa ha destapat i denunciat clarament. Precisament això, potser que no acaben amb denúncia judicial o amb destitució, però, ei, heu de ser exemplars, no? Ho ha dit els mateixos.
Això passa una mica com a la vida municipal, no? La vida municipal, cada vegada que canvia un ajuntament, s'encarrega una auditoria i per veure on estan els defectes, on estan aquells vicis que s'han anat acumulant al llarg del temps. El que passa és que, esclar, després el que es fa amb aquesta auditoria no se sap molt ben clar si s'aplica o no s'aplica, si es guarda la paperera, segons interessa o no interessa. Bé, doncs en el cas del Vaticà potser que sí, de tant en tant hi ha que auditar, mirar, com a la nostra pròpia vida, que de tant en tant tens de parar, tens de mirar el que estàs ben fet, està ben fet, el que no estàs ben fet, rectificar-ho, i evidentment, doncs, per aquí va el camí.
Sí, bé, avui amb l'historiador Joan Pallarès i amb el periodista Daniel Arasa parlem del papa i de l'estil propi de Francesc. A banda de les corrupteles, entre altres casos grans de corrupció, hi ha el que va afectar el setembre passat el cardenal italià Giovanni Angelo Becciu, que precisament estava a punt de venir a Barcelona a presidir unes beatificacions com a prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, i va ser destituït per una presumpta implicació. Clar, tot això és també presumpta en un cas de malversació.
Sí, el que passa que a vegades aquestes coses també són perilloses.
Sí, no podem jutjar
com
ni titllar.
Però abans vaig jutjar les consciències, però per exemple ha hagut el cas diferent d'acusacions d'abusos, com el del cardenal Pell
d'Austràlia.
Sí. Resulta que, com que això es pot prestar molt a acusacions que poden ser falses o parcialment falses, resulta que si de moment aquest fora, i sobretot li cau el que aquí diem pena de telediari, que en el cas de l'Església és infinits telediaris, no un, sinó infinits. Resulta que, esclar, aquest tio, aquesta persona queda marcada quan resulta que després no ha fet res.
Sí, el van absoldre, la justícia australiana.
A més,
sí.
Pel que has dit, i ell mateix insistia sistemàticament, etc. I veus, dius, carai, també és perillós perquè, clar, està molt bé el que ha fet el papa, escolta'm, com aquell que diu, està imputat en la vida civil, diu, de moment apartem-lo. Però quan això després es generalitza i pot haver bastants casos de que les acusacions no siguin certes o parcialment no siguin certes, és també molt, molt complicat, saps?
Sí. Bé, i per tancar el tema de neteja interna, el papa ha introduït una fórmula que em sembla que és bastant innovadora, que és l'expulsió de l'estat clerical, fins i tot, d'alguns sacerdots i bisbes i cardenals, com el cas de Xile, amb més d'un. Potser la força d'això ens mostra, no?, que aquí es vol acabar definitivament amb els abusos, particularment amb els abusos, que és una especial perversió dura.
El cas de Xile, a més, el papa va reconèixer que s'havia equivocat, perquè inicialment no va creure que, amb algun nomenament, no va creure que era cert que algun dels que anava, un que anava a nomenar o que havia nomenat, que havia comès abusos, s'acusava, però ell no ho creia, llavors ell mateix va rectificar, sí, quan se'n va donar compte.
Sí, sí, fins i tot va demanar disculpes a les víctimes. Bé, i per tancar avui aquest col·loqui en què parlem del papa en la festa de Sant Pere i Sant Pau, per cert, dos sants molt venerats a Catalunya, són molts pobles i ciutats que el tenen avui com a patró. Reus, Canet de Mar, no sé si algun poble de les Terres de l'Ebre també, senyor Pallarès.
Sant Pere...
Sí. També Sant Pere Molanta,
sí,
el Penedès.
Sí, ara hi ha festes a l'Ampolla, per exemple. Sí, sí, sí. Hi ha festes
al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, sí.
Sí, 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 podem, sí, dir que és també... O sigui, no és només de Roma, sinó que, sí, està molt estesa, sí, a tot el món.
Són els grans sants, eh? O sigui, són els dos grans apòstols, es pot dir, no?
Sí, perquè eren molt diferents, fins i tot deien que tenien les seves diferències, no?, històricament, sí, però, en canvi, mostren aquesta riquesa de l'Església, sí, no?, de diversos apostolats, no?
Una immensa grandesa, on podem dir que és dirigit, en primer lloc, als mateixos jueus, i després ja tota l'Església Universal, i els dels gentils, els no creients, que va ser Sant Pau, no? I fins uns personatges que, inclús humanament, són, diguem, d'un atractiu immens. Jo, per exemple, aconsello llegir, per exemple, llibres sobre Sant Pau. que és impressionant llegir l'obra sobre Sant Pau, el que va fer, les lluites, les pallisses que va rebre, els tractaments, la lluita, és una cosa...
I com obertament reconeixen algunes de les seves cartes, no? Que va perseguir els cristians, però després, doncs, això, entenia que el perseguissin per ser cristià, precisament, entenia, entre cometes, sí, ja ens entenem, no? Bé, i potser, tenint en compte que l'Església Catòlica està vivint ara una situació inèdita des de fa segles, des de fa 8 anys, tenim el Papa i el Papa Emèrit, que, per cert, avui compleix 70 anys de sacerdoci. Benet XVI també ho ha publicat als mitjans del Vaticà i fins i tot Francesc l'ha felicitat. Amb els seus 94 anys ja, Benet XVI, que encara viu i diuen que està conscient, sí. Però bé, en tot cas està molt gran ja. Una situació inèdita, i cap a on anem? Perquè el Papa Francesc també té 84/85.
Bé, jo no sé si aquest papa realment pensa estar molt temps o no molt temps, però jo crec
ell
que...
Ell de vegades que diu que no, deixa anar que no.
Pel seu estil, jo crec que també et desitjaria que a certa edat, passar a emèrit i que algú agafés la torxa.
L'opció de la renúncia es podria anar repetint.
Sí, seria conseqüent en el que està dient. Jo crec que ja han sentat un precedent i potser seria desitjable que es comencés a fer d'aquesta manera.
Jo, en realitat, considero que pot passar, i per tant no passaria res, però en general considero que excepte situacions, diguem-hi, ja que estàs molt malament mentalment, físicament, el papa, és preferible en conjunt, com a sistema, que arriba fins al final. O sigui que, certament, no passa res. Sí. I com que lo important, tant en la doctrina com en els fets de l'Església, això no ho destrueix, però en general penso que és bo que arribi al final. Per exemple, el cas de Joan Pau II, no? Que va estar temps, l'última etapa va estar que estava malament. Jo inclús vaig estar una audiència reduïda amb ell ja un mes abans de morir, no? Per tant, és que estava molt decrèpit i de més. Però al mateix temps també donava una gran imatge d'aquesta entrega, d'aquesta
humilitat. Sí,
d'aquesta humilitat de dir, escolti'm, que la gent em veu quan estic decrèpit, no només em veu quan estic dalt del podi, sinó també quan estic en la situació.
En la feblesa, sí.
En la feblesa, o sigui, sí. Tots els aspectes positius i negatius. No?
Sí, també s'ha comentat molt això, és a dir, que Joan Pau II i Benet XVI són com dos exemples, no?, de portar al servei de l'Església les últimes conseqüències, sí. De manera diferent. Molt breument, si vol, senyor Pallarès,
no.
Doncs avui amb l'espera que també aquest papa sigui signe, com està mostrant molt, i com deia Daniel Arasa, sense diluir la doctrina de l'Església, doncs també signe de fraternitat i d'obertura al món. No?
Exacte.
Això és molt del Concili Vaticà II, no? L'Església oberta al món, que no sigui autorreferencial, que es doni a conèixer.
Tant que nosaltres, tots els cristians, hem d'estimar el papa, sigui el papa qui sigui.
Això, evidentment.
Diríem que cadascun, jo crec que hem de ser, del papa reinant. Sigui qui sigui. Ara és
francès. Uns ens agradarà més i altres
exacte.
No.
Exacte. Una cosa que em digui, m'agrada més aquest que l'altre, això és lògic. Però nosaltres hem de tirar ja al costat del papa que en aquest moment hi ha.
Està claríssim.
Sigui qui sigui i en la línia que ell marqui.
Doncs molt bé, aquestes observacions. I des de la diversitat també dels membres de la taula, gràcies Joan Pallarès i Daniel Arasa, que vagi molt bé. Bona festa de Sant Pere i Sant Pau.
Igualment.
I fins una propera ocasió. Si no parlem abans, bon estiu. Adéu-siau. Passen 2 minuts i mig de 6:45.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021.
Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
I en la segona part del Mirador, els dimarts, dediquem uns minuts a parlar de diàleg interreligiós i de diversitat. La Comissió Ibèrica del Diàleg Interreligiós Monàstic i l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP, amb el suport de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, han organitzat per a la setmana vinent, de dimecres 7 a divendres 9 de juliol, el 15è curs de formació interreligiosa al Monestir de Montserrat. Les jornades donaran a conèixer el cristianisme oriental i les diverses esglésies que el componen, principalment l'església armènia, la copta, l'etiòpica, la siro-oriental, la siro-occidental, la malabar, la malancar i la maronita. El ponent del curs serà el benedictí Manel Nin, exarca per als catòlics de ritu bizantí a Atenes, doctor en estudis patrístics i actualment consultor de la Congregació per a les Esglésies Orientals. Aquest curs porta per títol Una mirada a les Esglésies Orientals i partirà dels conceptes d'esglésies ortodoxes i esglésies orientals amb les seves varietats i farà una aproximació a la seva història, la seva teologia i la seva litúrgia. Els assistents al curs, que està obert a tothom, s'allotjaran a l'hostatgeria del monestir i la inscripció inclou la pensió completa. Per a més informació i per formalitzar la inscripció, es pot enviar un missatge a l'adreça electrònica fundació2025@abadiademontserrat.net o bé trucar al telèfon 93-877-7725, de dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. I ens acompanya per parlar-ne el monjo de Montserrat, Carles Xavier Noriega, responsable de diàleg interreligiós monàstic a la mateixa abadia benedictina. Pare Carles Xavier Noriega, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Ens pot recordar què és el DIM, el Diàleg Interreligiós Monàstic?
El DIM va començar fa molts anys, arrel de que el papa Pau VI va demanar als monjos que miréssim d'entrar en contacte amb altres religions que també tinguessin monjos, perquè va pensar que era una forma bona de dialogar perquè compartien moltes coses en comuns. I arrel d'aquí va iniciar-se tot un diàleg que s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys, a base de visites, de conferències, de xerrades i tal, que ha estat molt, molt fructífer.
Doncs és aquesta experiència, no?, de compartir inquietuds comunes entre monjos, no només catòlics en aquest cas, sinó també d'altres creences. En què consisteix, pare Noriega, el curs de formació interreligiosa, que ja viu aquest any la 15a edició, i quins objectius té, a grans trets?
Inicialment, aquest curs estava pensat per monjos de les diverses monjos i monges de les diverses comunitats espanyoles que volguessin conèixer una mica més tot aquest món de diàleg interreligiós, que era un dels objectius que ens havien proposat. Però va arribar un moment que també el van obrir a la gent en general. I dins de les diverses activitats que organitza el DIM, una és aquest curs de formació interreligiosa.
I bé, el d'aquest any concretament sobre esglésies orientals, quins objectius té? Potser uns objectius de coneixement mutu, no?, entre Orient i Occident, per entendre'ns.
Sí, o sigui, normalment aquest curs està adreçat al coneixement d'altres religions, als musulmans, al judaïsme, al taoisme, etc. Però de tant en tant també fem algun curs o una part del curs a temes d'àmbit cristià. I en aquest cas hem pensat que tenim la sort de tenir un exarca entre nosaltres, amb el qual és molt fàcil comunicar-nos, perquè és un monjo del nostre monestir, nascut al Vendrell, i que ens facilités una mica aquest coneixement a totes aquestes esglésies que, malauradament, són molt poc conegudes entre la gent normal.
Sí, efectivament, i parlant ja, encara que sigui breument, del tema específic del curs aquest any, les esglésies ortodoxes orientals han estat històricament potser massa sovint oblidades i ofereixen una gran riquesa a l'Església Única de Crist, no?, en la que creiem des de l'opció ecumènica. I malgrat les dificultats i la persecució que han hagut de patir al llarg de la història, doncs bé, fan una aportació, tenint en compte que potser la separació històrica amb l'Església Catòlica de Roma és més política que no pas religiosa. Podem dir que aquestes confessions cristianes d'Orient, sobretot les ortodoxes, les que no són d'obediència romana, per entendre'ns, estan més a prop d'una unitat plena amb els catòlics romans?
La veritat és que no hi ha tantes coses que ens separen. I, de fet, un dels motius d'aquest curs és mostrar això, no?, que, malauradament, hi ha hagut més problemes de comunicació, d'entendre's, perquè el llenguatge era diferent, perquè les llengües eren diferents, o perquè les concepcions eren diferents, però que, a l'hora de la veritat, parlem de les mateixes coses. I per això és important donar a conèixer això, perquè malauradament la gent no coneix aquesta realitat. Vull dir, potser sí que coneixem una mica els ortodoxes, però quan parlem d'ortodoxes només pensem en Rússia, però és que el món bizantí és molt ample, hi ha moltes esglésies dins del món bizantí, però és que al marge de les esglésies bizantines hi ha una gran quantitat d'esglésies orientals que tenen una arrel molt antiga, que contenen grans tresors pel cristianisme i que nosaltres desconeixem, com poden ser, per exemple, l'església d'Armènia, que Armènia va ser el primer país que es va considerar cristià, o l'església etiòpica de l'Àfrica. Jo diria que hi ha molt poca gent que sàpiga que Etiòpia és un país cristià.
Sí, sí.
I en aquest moment penso que és el segon país que conté més cristians de tot el món.
Sí, sí, imagini's.
Tota una tradició molt, molt, molt gran i amb una gran riquesa que nosaltres desconeixem completament. Llavors, el curs està orientat a donar a conèixer tot això.
Molt bé. Com que també formen part de l'Orient cristià les esglésies que es van unir a Roma per diverses raons després de l'any 1054, tot conservant la pròpia tradició, és a dir, que són orientals però catòliques, potser caldrà revisar, amb el pont d'aquestes creences d'Orient i d'obediència romana, l'autoritat del bisbe de Roma, del papa, avui a més que Sant Pere i Sant Pau, potser és un bon moment per comentar-ho, i fer aquest pas decisiu cap a la unitat dels catòlics amb les esglésies ortodoxes?
El cas de les esglésies de ritus bizantí, però que estan lligades a Roma, estan en una situació una mica difícil, perquè estan entre dos aigües. Per una banda són catòlics, però per una altra banda tenen una tradició ortodoxa. I a vegades, des del punt de vista catòlic, no els s'entén, perquè és això, tenen una història oriental, però des del punt de vista oriental tampoc les veuen com a seves perquè són catòliques. I per això és interessant i és important conèixer aquestes esglésies, perquè moltes vegades estan com una mica deixades de banda i no se les entén.
Sí, sí.
I per això també entren dins del nostre curs.
De fet, la jurisdicció eclesiàstica de l'exarca Manel Nin és d'aquestes esglésies, precisament, oi?
Precisament, per això l'hem cridat. Perquè...
I tant, és un bon... Molt oportú cridar-lo aquesta vegada, a banda que ja sabem que quan pot ve a Montserrat, no?, també.
Sí, sí, tant en tant, perquè també ve a veure la família. I és monjo de la nostra comunitat, i llavors sempre té aquestes arrels aquí.
Efectivament. Bé, ho hem de deixar aquí, però molt agraïts a Carles Xavier Noriega, col·lega monjo de Montserrat, responsable del DIM, Diàleg Interreligiós Monàstic, que ha organitzat aquest curs. Per si us voleu animar, recordeu el 877, amb el 93 davant, 877-7725, de dilluns a divendres al matí fins a 2:15. Hi ha, evidentment, les restriccions del Covid i de l'aforament, però esperem que molta gent pugui gaudir d'aquesta formació, que, com dèiem, és oberta a tothom, no és per experts, és a dir, que ningú se senti que serà massa elevat, oi, això?
Efectivament, és de divulgació.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, pare Noriega. Una abraçada a vostè i a tota la comunitat benedictina de Montserrat, com sempre. Fins aviat.
Moltes gràcies. Bona tarda.
I acabem el Mirador d'avui. Moltes gràcies, amics i amigues, per la vostra companyia. De seguida, les vespres des de Montserrat, precisament. I a 7:15, la missa avui solemne des de la Catedral de Barcelona per Sant Pere i Sant Pau. Us invitem a quedar-vos en la nostra sintonia.
Acabeu d'escoltar l'Ofici de Vespres, la pregària que ens convida a donar gràcies per tot...